Iniciem ara la temporada turística després d'uns mesos molt delicats i amb la incertesa per davant. Dèiem, com per exemple aquests dies, estan començant ja a obrir els mercats ambulants de Formentera, sigui els de revenda, l'artesà o l'artístic. Per això avui volem saludar a la vicepresidenta del Consell de Formentera, consellera de Comerç, Anna Joan. Benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia.
Supos, vicepresidenta, que uns mesos molt complicats els que estem vivint, eh?
Sí, la veritat és que sí, és que ja allà a finals de febrer vàrem començar a tenir una mica, a ser conscients una mica de la situació que s'estava venguent cap a, se'ns estava atracant, i han set mesos molt, molt, molt complicats per la ciutadania en general, també a nivell polític, a nivell de gestió, però bueno, que ens hem de quedar en la responsabilitat que han tingut tots els veïns de Formentera, en quedar-se a casa quan ens havíem de quedar a casa, en sortir al carrer a poquet, quan havíem sortit al carrer, i sempre fent-ho d'una manera responsable i tenint molt en compte que la situació era molt, molt complicada.
Què pot aprendre Formentera, diguem-ne, d'aquesta situació pandèmica?
Jo, que sóc una persona positiva per naturalesa, però sempre he pensat que aquesta situació ens havia de fer treure el millor de cada un de nosaltres. No? Mm-hmm. És veritat que en les primeres setmanes de confinament, quan ens anaven dient que l'estat d'alarma primer en 15 dies, llavors van anar prorrogant, han acabat sent quasi 100 dies d'estat d'alarma, però bueno, la veritat és que la situació va anar canviant. En un principi dèiem, bueno, doncs 15 dies, llavors 15 dies més, i al final ha estat una situació molt, molt complicada. La situació personal de cada un de nosaltres també ha anat canviant, de tots els ciutadans de Formentera, perquè si, com he dit al principi, primer pensàvem que seria cosa de 2 setmanes, llavors ja un mes, la gent que havia de començar a fer feina no ha pogut començar a fer feina quan era habitual, entonces la situació econòmica i social de tots els veïns de Formentera ha estat molt complicada, està sent complicada i serà complicada. Soc optimista per naturalesa, vull pensar que tindrem un mínim de temporada turística, que els veïns de Formentera podran treballar, perquè si no és el que ens espera, si ven que ve, serà molt difícil.
És que és una temporada turística que depèn molt, segons es comenten des dels actors turístics, del mercat espanyol, i clar, els preus dels avions no ajuden a això. Vull dir, avui constatàvem que per aquest cap de setmana tenim preus amb Vueling per venir a Formentera, a Eivissa volíem dir, entre 450 i 750 euros anar divendres, tornar diumenge. Clar, així poc turisme espanyol tindrem.
Sí, la veritat és que és una situació que ens preocupa moltíssim ja a nivell, diguem, turístic, de que els preus estiguen sent... Les companyies aèries, tenim la sensació... Per ells també és complicat, ¿vale? Però tenim la sensació que no estan tenint empatia en la ciutadania, i crec que tots han de fer un pensament, tots junts, totes les administracions juntes, perquè, com molt bé has dit, Pepo, confiem en el turisme nacional, i amb aquests preus de vol serà molt difícil i complicat que els turistes nacionals puguen venir a Formentera.
És que, clar, surt més econòmic, ja no dic anar-te'n a la costa llevantina, sinó anar-te'n a Londres, que
sí,
són
sí.
4 vegades més de quilòmetres.
Som plenament conscients d'això, i per això estan fent feina a nivell d'administració, juntament amb el govern balear, perquè traslladin el govern de l'Estat, que alguna mesura hauran d'aplicar, perquè si no serà, la veritat és que serà molt complicat que puguen venir turistes.
Bé, i sobre el tema dels mercats, a veure, de moment doncs, tenim de forma imminent l'obertura del mercat d'Espujols aquest diumenge, el 28 de juny. Ahir es va obrir el de la Sabina, és el primer de tots, recordem, el de la Sabina, de dilluns a diumenge, de 10 a 22 hores, el d'Espujols, de dilluns a diumenge, de 7 de la tarda a la mitjanit, a partir del pròxim diumenge, el mercat de Sant Francesc, des de també el diumenge, i obrirà doncs, de dilluns a diumenge, de 10 a 2, com sempre, al matí, i la Fira Artesanal de la Mola obre a partir del dimecres vinent, el dia 1 de juliol, de 5 a 10 de la nit, com sempre, dimecres i diumenges. El Mercat Artesà i Artístic de Sant Ferran obrirà l'endemà, el dia 2 de juliol, dijous. De fet, el mercat és dijous, divendres i dissabte, des de les 8 fins a la mitjanit. Quines novetats, o sigui, quina diferència hi haurà entre anar enguany al mercat respecte a anys anteriors?
Bueno, les diferències és com igual que anar a un altre comerç, a un bar o el que sigui, tens que guardar sempre la distància de seguretat. Vull dir que hem de recordar, i no ens ho cansarem de dir, recordar que el virus està aquí, que el virus no se n'ha anat, hem de ser tots molt prudents i sobretot hem de respectar la distància de seguretat interpersonal d'un metro i mig mínim, i si no és possible surt de les mascaretes. I anar en els mercats, a qualsevol mercat, serà igual. Cada mercat té les seves particularitats. Ahir mateix, per exemple, que va obrir els de la Sabina, els de la Sabina són casetes de fusta, entonces normalment els clients entren dins la caseta a veure el producte, doncs només podran entrar d'un en un, vull dir que hi haurà cartelleria que ho marcarà, sobretot perquè es farà complir totes les mesures sanitàries i higièniques que estan consensuades amb els venedors del mercat. Ells ahir mateix, jo vaig estar allà amb ells ahir, em van dir no, només els deixarem entrar d'un en un, perquè és l'única manera que tenim que es garanteixi la distància interpersonal. Per exemple, els despujols, també és veritat que es té que guardar, si bé el número de puestos que es poden muntar és un 75% dels habituals, també es poden reubicar a un altre espai. Entonces, a Sant Ferran, els Pujols han ampliat l'espai, i alguns dels puestos que no cabien al tenir que augmentar la distància de seguretat entre puestos en el passeig marítim, es reubicaran a un carrer perpendicular que és el carrer Cartagena. Això també serà una altra novetat. En quant a la Mola, també el recinte dels mercats, si bé és un mercat a l'aire lliure, és un recinte tancat, allí també per poder garantir la distància de seguretat, el que han fet és redistribuir els puestos de venedors dins el recinte que coneixem tots habitualment, només n'hi caben 35 de 53 que hi ha adjudicats, tots els 18 que ens queden els hem reubicat a un terreny que hi havia annex en el mercat que s'ha ajuntat, que ja era del mateix propietari.
Que és com que queda darrere, diguem?
No, està al costat, justament al costat, i servia, i el feien servir doncs, per aparcar els cotxes, els venedors del mercat, aparcaven els cotxes allí, descarregàvem. És un terreny petitet.
Com entrar al mercat a la dreta,
exactament,
no?
Exactament, sí. S'ha incorporat en el terreny del mercat, en el recinte del mercat, aquell terreny, i així tot, ens queden 10 puestos per reubicar, que reubicaran en el carrer principal, a l'Avinguda de la Mola. Tot això d'aquí ha estat treballat amb ells, consensuat amb ells, perquè el nostre objectiu des del primer moment, que hem tingut moltíssimes reunions durant tots aquests 3 mesos de pandèmia, però sobretot per tranquil·litzar-los, per transmitir-los totes les mesures que anàvem prenguent, com ho solucionaríem, tinguem en compte que si bé els mercats podien obrir ja des de la fase 1, eren només amb un 30% d'ocupació, i clar, doncs normal, com és lògic, els venedors, quan veuen que el seu lloc de feina està en perill, doncs, bueno, estaven nerviosos, i sempre des de l'àrea de comerç he estat en contacte amb ells i digue'ls que nosaltres faríem tot el possible perquè es pogués muntar 100% de mercats, i si feia falta habilitaríem nous espais com així a set.
De totes formes, entenc que hi ha una demanda inferior de parades, no? Perquè jo record, ho dic de memòria, però que eren més de 70 les parades, per exemple, de la Fira de la Mola. Enguany són 35 a dins, i més les altres que estaran ubicades en altres espais, 50 i escaig.
53. Sí, justament en el mercat de la Mola eren 71, els que tenien el seu lloc habitual, i enguany, doncs, si bé la majoria de 71 varen entrar en temps i forma a la seva sol·licitud per seguir participant en aquest mercat enguany, també és veritat que tenint la situació extraordinària que estàvem visquent, que molts d'aquests venedors doncs, normalment els hiverns en solen anar fora a uns altres països i tal, i que tenien dificultats per tornar, hem estudiat totes les sol·licituds de tots els venedors de tots els mercats, una per una, i a veure si d'alguna manera, si sol·licitaven no poder venir i ho justificaven, doncs els donàvem l'autorització, que altres anys no hagués estat així. També perquè així ens asseguràvem que el número de venedors seria inferior i podríem complir amb el que som els mercats des de l'administració superior.
De totes formes, hi ha un repte molt important, perquè clar, en una botiga és bastant fàcil delimitar l'aforament. No? En aquesta botiga, 5 persones al mateix moment, però clar, en un carrer com és el passeig marítim dels Pujols o a l'avinguda de la Mola, és més complicat,
si,
això, no?
Si llegim, això ve recollit en Suboip, que es va publicar el dissabte passat, i no està limitat l'aforament de persones. Sí que, per exemple, com he dit abans, el mercat de la Sabina, perquè els venedors així ho han sol·licitat, i per poder garantir la distància de 1,5 metres, només deixaran que una persona entri a la vegada dins cada caseta. Però, per exemple, a un carrer, com has dit molt bé, no es pot controlar l'aforament. Entonces, el que dèiem és, doncs, si no es pot guardar la distància de seguretat, dues mascareta, ús obligatori de mascareta, i sobretot higiene de mans.
Bé, per cert, amb aquests caps de setmana de turisme incipient d'aquesta temporada 2020 en Estrambòtica, Formentera, amb molt de turisme domèstic, eivissencs, mallorquins, algun menorquí, suposo que també, quines sensacions ha tingut el turisme, perquè el turisme, el comerç, volíem dir, ho dic perquè la sensació que tenim és que molta restauració sí, però el comerç menys, no?
Sí, tenim la mateixa sensació. De fet, els comerciants ens han traslladat aquesta preocupació, que sí que és veritat que els darrers caps de setmana, des que s'ha pogut viatjar, hem tingut molt de, bastant de turisme postdomèstic, de les illes i tal. També és veritat que la repercussió que ha tingut a nivell econòmic en els comerços ha sigut mínima. Sí que ha tingut en quant a restaurants, perquè molts de restaurants han dit que han estat complerts els fins de setmanes, inclús n'hi ha alguns que diuen aquest, fin de setmana, aquest cap de setmana, perdó, el tenc complet, però a nivell comercial ha estat diferent. Llavors, l'Ajuntament en sa PIME estem treballant ara una campanya de, per donar suport en el comerç i, bueno, veurem com acaba. La veritat és que és una idea, un projecte que tenim en ment, l'estem treballant i crec que esperem que surti endavant i que serveixi per, doncs, per promocionar el petit comerç i donar-lo a conèixer sobretot als nostres visitants. A Formentera tenim molt de petit comerç, ja no només l'essencial d'alimentació, etc., sinó altres tipus de comerç, altres sectors, vestimenta, calçat, joieria, etc., que són fantàstics i que crec que és necessari que els nostres visitants també el coneixin i per lo menys el visitin.
De totes formes, no sé si durant l'època de la pandèmia, a veure, no ha estat una bona època pels comerciants, però bé, és una època en què ells han fet el do de pit, diguem-ne, d'obrir, de donar servei, i imagino que la resposta haurà estat...
Sí, en quant als comerços que van estar oberts durant l'estat d'alarma, els comerços que li deien essencials, sí, tipus jo que sé, supermercats, carnisseries, peixateries, farmàcies, etc., però la veritat és que, bueno, ells han anat treballant, inclús alguns han dit he treballat més que una temporada, que uns mesos normal d'altres anys. Per què? Pues perquè ens deien, si has de sortir a comprar, compra de vora casa. Entonces, pues, bueno, petits comerç que igual tenien menys clientela, pues ara s'ha potenciat, perquè si el teníem de vora casa no agafàvem el cotxe per anar 2 quilòmetres a un altre supermercat que estava més lluny. Entonces, aquesta sí que és veritat que és que han treballat durant els mesos de la pandèmia, pues, han treballat bé.
També la vicepresidenta s'ocupa d'una àrea molt sensible a Formentera, com és l'àrea de majors, no? I del tema dels clubs de jubilats, casa del poble, etc, etc. Segurament els majors, juntament amb els infants, són els que més han patit, no?, aquests mesos tan delicats de pandèmia. Jo li pregunto quin horitzó tenen d'activitats els majors, dic perquè eren molt actius, amb tallers, conferències, cine, partides de cartes, etc, etc, en els centres de jubilats. Com està la cosa?
La veritat és que és una part de la nostra població molt, molt, molt important, que ha patit molt aquest confinament. La veritat és que sempre dèiem els nens, els joves l'han patit, però els nostres majors també. De fet, en coordinació, jo, com a responsable d'aquesta àrea, he estat constantment en contacte amb tots els presidents de tots els clubs d'oci de majors.
Sí.
Quasi setmanalment es anava trucant per parlar amb ells i tal, i llavors si tenien coneixement d'algun associat o algun vací que tingués d'això, que tingués necessitat d'algun servei o no sé, algú que li anés a fer, que li portés la compra a casa, etc. Entonces varen posar juntament en marxa juntament en l'àrea de benestar social. Ja des del primer moment es va fer una trucada a tots els majors de Formentera, a tots, per preguntar-los com, amb quina situació estaven, si vivien tots sols, si tenien familiars que els hi poguessin dur la compra en algun moment, si necessitaven d'algun servici. Es va fer, pues, es va fer com un registre de les persones, de les necessitats que tenien, i se'ls ha seguit trucant una vegada per setmana, i així com va anar avançant la pandèmia, m'ho vam donar compte que a part de tenir les seves necessitats bàsiques cobertes, és a dir, que tinguessin, pues, les medicines que havien de prendre, que tinguessin algun familiar que els anés a visitar, per dur-los la compra, etc., també notaven molt la soledat i necessitaven parlar amb gent.
Clar.
Entonces varen posar en marxa un servei de voluntariat amb persones que una vegada per setmana el que necessitessin trucassin a aquesta gent major per donar-los conversació, per escoltar-les i parlar amb elles.
I tant.
Perquè ho han patit molt. I en quant a activitat dels clubs d'oci de majors, la veritat és que tots tenen moltíssimes ganes de reprendre les seves activitats, però hem de dir que així com va ser una de les primeres coses, mesura que van emprendre Formentera, el tancament, tancar els centres d'oci, sí, sí, perquè no hi nascen. Crec que en la informació que tenim a dia d'avui, reobrir els centres d'oci, així com els coneixíem, i anar allí a jugar a cartes, etc., serà complicat.
Difícil.
Segurament es podran reprendre abans els tallers, segurament es podran obrir abans els centres d'oci, però amb un altre tipus d'activitat.
És que jugar a cartes justament...
És que justament és el que més prohibit està, manipular coses i passar-los d'una mà a una altra. Hem de buscar alternatives, perquè els majors de Formentera mereixen tenir els seus centres oberts i que puguen anar allí, perquè com hem dit abans han patit molt també aquesta situació de confinament a casa i necessiten sortir a fer la xerradeta, a prendre un cafè, el que necessitin amb els seus amics, els seus companys, els seus veïns. Però han d'assegurar que es compleixin totes les mesures higièniques i sanitàries perquè segueixen sent el col·lectiu, un dels col·lectius més vulnerables.
Bé, per cert, un altre dels assumptes que vostè va anunciar que abordaria quan ocupés el seu càrrec a l'equip de govern, l'oficina insular d'habitatge, com està?
Pues estàvem treballant ja des d'abans de la pandèmia. La veritat és que quan es va declarar la pandèmia en l'estat d'alarma, la prioritat absoluta en aquell moment va ser la crisi sanitària. Li ha seguit en aquesta crisi sanitària una econòmica i una social. El tema de l'habitatge a Formentera era crític, ja ho segueix sent i encara s'ha posat més palès durant aquesta pandèmia perquè Formentera hi ha molta gent que viu de lloguer, són lloguers alts, i al deixar de tenir feina, pues, si té que prioritzar en què es gasta els seus diners, pues, segurament es gastarà en seu menjar abans que en les ajudes de poder pagar el lloguer. No? Entonces, ens hem trobat que hi havia molta gent que tenia moltes necessitats, vam posar també en marxa un servei de telefònic, d'informació telefònica, perquè poguessin optar les ajudes que es donaven des del govern balear i des de l'Estat, perquè tinguessin tota la informació, si tenien necessitat de que els ajudessin a tramitar totes aquestes ajudes, també ho fèiem. Després, ja l'estem treballant, una volta que ha passat ja, diguem, aquesta crisi, aquests 3 mesos de confinament, doncs, estem treballant conjuntament amb el govern balear, perquè recordem que anualment es treuen unes ajudes en el lloguer que venen del pla estatal de l'habitatge, però aquestes ajudes en el lloguer tenen la particularitat de que no són compatibles amb cap altre tipus d'ajudes en el lloguer. Aleshores vàrem esperar que, perquè així se mos va indicar que així com normalment es traien a final de l'any, enguany es traurien en seguida que es pogués, i de fet ja s'ha obert la convocatòria, està oberta fins al 31 de juliol perquè es puguen sol·licitar les ajudes al lloguer de la convocatòria ordinària del 2020, i se n'obrirà una extraordinària Covid-19 també. I nosaltres, a la vegada, des de la nostra administració, des del Consell Insular de Formentera, estem treballant també en una línia d'ajuda en el lloguer, però hem esperat que sortissin de la seva comunitat autònoma per poder-les fer compatibles. Clar. I la gent que no pugui optar en aquestes de la comunitat autònoma doncs puguen optar a les que ofereixi el Consell Insular de Formentera. Però bueno, això d'aquí no solucionarà, som conscients de que no solucionarà el problema de l'habitatge, ni molt menys. Solucionar el problema de l'habitatge implica o suposa la implicació tant dels propietaris també dels que tenen els habitatges per llogar, perquè si ells no s'impliquen serà molt, molt complicat. Com ho volem fer? Pues volem posar en marxa aquesta oficina, estem treballant amb això d'aquí, en els serveis que té que oferir. També és veritat que segurament anirà evolucionant, és a dir, començarem amb uns serveis bàsics i així com anem detectant demandes, anirem a oferir més serveis, però bueno, tenim els primers fonaments posats d'aquesta oficina d'habitatge amb un petit projecte i el tirarem endavant en seguida que puguem.
Per on pot anar? Es parlava d'una borsa d'habitatges, mediació...
Exactament, també a part és que estan treballant en diverses línies. Com he dit abans, el primer és l'emergència sanitària, llavors la social i econòmica que tenim ara damunt. L'habitatge també està aquí. I bueno, estem mirant de com incloure també un servei de mediació dins d'aquesta oficina d'habitatge, com podem crear una borsa d'habitatge, perquè si els propietaris no s'impliquen serà molt difícil, perquè són els que tenen la vivenda per llogar, no l'administració. A part d'això, i també vull recordar que també és una altra pota, VPO, ara tenim ja la quarta modificació puntual del PTI, aprovada definitivament, publicada en el BOI, i en seguida que es puga ja se li cedirà més terreny a Sibavi perquè construeixi més VPO.
A Sant Ferran, no?
A Sant Ferran, exacte. Mm. I a part, bueno, pues el que he dit, un servei de mediació, una creació de borsa d'habitatge, veurem de quina manera, o estem mirant de quina manera podem fer atractiu pel propietari que posi l'habitatge a disposició de l'administració.
Com es fa això?
Clar, hem d'estudiar la manera de
fer-ho. Per llogar-ho, més que res.
Clar, perquè el propietari posi a disposició de l'administració, no perquè l'hagi de llogar a l'administració, sinó perquè igual pues, sí, per crear la borsa, perquè els que estan buscant vivenda pues, tinguin una borsa on anar un puesto, un lloc físic que no sigui una xarxa social, que també està bé, però que no sigui una xarxa social, per buscar una vivenda. Que hi hagi un lloc, una borsa d'habitatge on un que està buscant un habitatge pugui anar allí i dir, bueno, necessito aquest tipus, un habitatge amb aquestes característiques perquè la meva unitat familiar costa de tantes persones i per tant de temps. Doncs que hi hagi aquesta borsa d'habitatge on l'administració faci com a de posar en contacte uns entre els altres.
Bé, doncs, un dels temes segurament més punyents i que més preocupen a la gent de Formentera, el tema de l'accés a l'habitatge, doncs pendent de la creació d'aquesta oficina. Va, ja per anar acabant, estem avui xerrant amb la vicepresidenta, del Consell Insular de Formentera, Anna Joan, un any, més o menys, en el càrrec. Un any, bé, molt, ja ho hem comentat, molt delicat. Hi ha hagut un canvi important en la història de Formentera, per primera vegada, dos dones encapçalant l'equip de govern insular. Com és la relació amb l'altra part de l'equip de govern, amb gent per Formentera? Com, divergències n'hi hauran, dic jo, no?
Sí, a veure, és una relació cordial. Òbviament som dos partits diferents, però bueno, moltes similituds i en les línies bàsiques dels nostres programes electorals i les nostres línies de partit són similars. Òbviament hi ha divergències, però crec que sa que n'hi haia, perquè es crea un debat, es consensuen les línies mestres i s'arriba a un consens i a un acord. Vull dir que jo crec que jo considero que hi haia que hi té que haver diàleg sempre, considero que hi té que haver diferents opinions i lo important és dialogar i arribar a un consens.
Ajuda en aquesta postura de diàleg i consens el fet de que sigueu dones, les dos caps de llista, diguem-ne?
Pues la veritat és que no m'ho he plantejat mai. Jo crec que bueno, sí que és veritat que igual les dones tenim una manera de fer diferent de fer les coses diferents en els homes, però bueno, jo crec que més el fet de ser home o dona és el fet de que cada un té la seva manera de treballar, la seva manera de ser, i com he dit abans, lo important és que al final s'arribi a un consens buscant sempre el millor per Formentera i per residents de Silla.
Bé, i si no comptem malament, a l'octubre de 2021 vostè esdevindrà presidenta.
Sí, així és. Així està l'acord d'espacte va ser aquest i bueno.
Què canviarà quan canviarà, vostè sigui presidenta?
En principi canviarà que deixarà de ser presidenta en Alejandra Ferrer per ser presidenta i ser vicepresidència primera, i en principi no té per què canviar res més. Nosaltres seguim treballant en el nostre programa electoral, en el nostre pacte de govern, i treballem ara des del primer moment i seguirem treballant després. Tenim molts reptes molt importants per Formentera i crec que l'important és arribar al final de la legislatura en la majoria dels projectes que tenim tan importants per Formentera pues, fets o per almenys encaminats.
Anna Joan, la vicepresidenta del Consell Insular de Formentera, un any al càrrec. Li agraïm molt aquesta entrevista sobre l'actualitat i també un poc de retrospectiva i projecció de futur que ha aconseguit avui a Ràdio Vella.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.